1812 o mitjançant afanoc.org. Organitza FANOC, Associació de Nens amb Càncer.
Aquest diumenge 11 de juny convida a sortir de casa i gaudir de l'entorn que ens envolta. Un paratge natural que preserva la nostra història i les arrels del nostre paisatge, que no sempre hem estimat ni defensat igual. Avui a la plaça parlem del futur Parc Natural de les Muntanyes de Prades i el Bosc de Poblet. Benvinguts.
La plaça, amb Javier Lozano.
Molt bon dia, a les 12 i 5 minuts del matí, després d'anys encallat al projecte per declarar el Parc Natural de les Muntanyes de Prades, s'ha reactivat en les últimes setmanes amb el primer acord de 16 municipis, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Tarragona, que es va fer efectiu a la mateixa ciutat de Tarragona el passat 23 de maig. Un parc natural que es preveu que sigui peculiar o única a Catalunya, perquè engloba molts municipis, 21, de 5 comarques, la Conca de Barberà, l'Alt Camp, el Baix Camp, el Priorat i les Garrigues. Fa més de 40 anys que se sent a parlar d'aquest futur parc natural, però les disputes entre pobles pels graus de protecció, per les portes d'entrada, per la capitalitat del parc, ha fet que mai s'hagués arribat a fer efectiu. Ara asseguren des del govern hi ha suficient consens, almenys municipal, perquè finalment alcaldes i regidors han vist amb bons ulls aquest pas endavant perquè la creació del parc podria dinamitzar econòmicament els municipis de la zona. Després d'aquest moviment volen que aquest consens existeixi també, però, entre la resta d'institucions, entitats i la ciutadania del territori. Però segurament no serà gens fàcil.
Totes les veus es troben a la plaça de l'Espluga FM Ràdio.
Les xarxes socials s'han omplert de comentaris en els últims dies referents a la possible creació d'aquest parc natural. Algunes, per cert, d'entitats espluguines. Qui es pot oposar a la creació d'un parc natural i per què? Doncs bé, avui volem descobrir-ho. També volem analitzar i debatre quin paper ha de tenir l'actual Penin de Poblet, que ja porta més de 30 anys en plena protecció amb l'organisme del Paratge Natural d'Interès Nacional. La preservació de l'entorn és cosa de tots, per això avui aquí als estudis de l'Espluga FM Ràdio hem portat alguns alcaldes, regidors, sentirem també l'opinions d'entitats, ciutadans i fins i tot connectarem amb el Parlament de Catalunya, on l'espluguí Ferran Civit treballa directament en aquest tema. I us volem escoltar a tots vosaltres en un debat obert a la resta de ciutadans, de conquencs, que podeu intervenir en directe, si voleu, a través del telèfon, al 977-870-076, 977-870-076, o enviant notes de veu al WhatsApp de l'Espluga FM Ràdio al 696-278-677. Us el repetim, 696-278-677. Tot plegat en aquest programa a la plaça, que comencem aquest diumenge 11 de juny del 2017. Benvinguts.
La plaça, una producció de l'Espluga FM Ràdio en col·laboració amb l'Espluga Audiovisual.
I el que farem primer de tot és saludar els convidats que avui ens acompanyen aquí als estudis de l'Espluga FM Ràdio, l'Antoni Vendrell, el regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de l'Espluga. Molt bon dia.
Bon dia.
El Joan Güell, alcalde de Vimbodí Poblet. Benvingut, alcalde.
Bon dia, Javi.
Un altre alcalde, el de Vilanova de Prades, l'Artur Miró. Què tal, com estem? Benvingut. Hola. I també ens acompanya bon el president del Motoclub Francolí, Quim Morgades. Què tal, Quim? Benvingut.
Hola, bon dia.
Benvinguts a tots avui als estudis de l'Espluga FM Ràdio. Bé, som aquí perquè feia molts anys que ja no sentíem a parlar del parc natural. Se n'ha parlat molt, se n'ha parlat moltíssim, però es pot dir que ja fa uns 10 anys que aquest projecte està ben callat i ara, finalment, fa unes setmanes, de sobte, per sorpresa, el govern reactiva aquest projecte que, bé, sembla que finalment serà una realitat, alcaldes, regidor, qui vulgui.
Bé, de fet, Joan. Una sorpresa, però en aquest cas bastant prevista, no? Sí que és cert que el 2006-2007 hi havia aquest avantprojecte i que llavors, doncs, els ens locals, hi havia moltes discrepàncies, al·legacions, hi havia un toig, un enorme de papers d'al·legacions, perquè el municipi que volia menys cosa, doncs, volia un centre d'interpretació, el que passa que doncs, tots van viure els efectes de la crisi, i de fet els últims anys hi havia hagut iniciatives impulsades, doncs, veia l'Ajuntament de Prades, l'Ajuntament de Mont-ral, que volien començar a reactivar la qüestió, però des del propi govern, la Secretaria General, doncs, ens feia evident que tampoc hi havia els recursos necessaris per poder-ho impulsar. Ara sembla que aquesta situació, doncs, els propers anys es revertirà, perquè de fet doncs, preveuen doncs, a través d'una sèrie de tributs poder doncs, dotar d'un nou organisme, que és l'Agència Natural de Patrimoni, uh-huh. i que serà la que tutelarà doncs, tot això, i en principi el que dèiem sempre, no?, des de molts ens locals, que no n'hi ha prou amb una simple declaració, sinó que ha d'anar acompanyat d'uns recursos que ens permetin, en certa manera, una gestió adequada, no?
Estem parlant, Artur, que el problema va ser aquest, que tots els municipis volíeu massa, us hi dic amb vosaltres, en tercera persona.
Home, jo crec que pot ser que fos una de les parts, també no era l'única, crec, ara es pot mirar amb una altra perspectiva, perquè la perspectiva que hi havia en aquell moment, com ha dit el Joan, doncs en aquest moment no és factible, tampoc és factible, sí que estem sortint de la crisi, però tampoc és factible pensar en un parc natural perquè ens porti no sé quantes coses. En principi ho hauríem d'agafar amb tranquil·litat i voler com un medi de preservar la natura. Llavors, a veure, sí que és diferent dels municipis que estem més a l'altiplà, perquè és clar, el municipi que estem més a l'altiplà, llavors hi havia, com ha dit el Joan, una certa reticència, primer, a qui volia les coses, qui ens posaria a cada poble què, i segon, què passaria amb els que ens estàvem més implicats doncs, amb la nostra agricultura, amb el nostre treball dia a dia, més, que és, clar, som els municipis que estem més a l'altiplà, que és evident.
Que esteu completament dins del parc.
Correcte.
I ara, finalment, Antonio, el que fa el govern, el que fa a través de la Diputació, per cert, en aquest cas, és convocar-vos ara fa uns dies a Tarragona. Amb quin objectiu? Què és el que us van explicar?
Bueno, una mica el tema era de tornar a reactivar això. El que passa és un bon moment perquè fa temps que s'hi està treballant a nivell de medi ambient, diferents sectors, i potser fora una ocasió per aprofitar perquè tothom sortís beneficiat. Vull dir que el parc natural hi té cabuda tothom. I si no hi té cabuda, s'hi pot fer cabre, no? Tant els motoristes com la gestió, com els propietaris, i els pobles que se'n poden beneficiar. Són els que, al final, és un tema que si mires els estatuts del primer paratge quan se van muntar, és potenciar el propietari a dintre d'unes normatives. Amb la llei de boscos, que també estem anant treballant, esclar, el que l'administració tindria de fer és el que no deixa fer el propietari, compensar-lo amb recursos propis. Avui en dia la gestió que es fa a la majoria de boscos sense parcs, o ho paga l'administració, i això s'ha vist amb els ramats, s'ha vist amb la gestió forestal, s'ha vist amb moltes coses, no? I al final és una prohibició, la gent emprenyada, quan els caçadors doncs podrien caçar, hi ha zones per preservar, la gent motoritzada hi podria anar, i vull dir, hi ha prou de sectàries com perquè...
Per conviure-hi tots,
Sí, per conviure-hi tots.
Fixa't, Javi, si em permets, i ho apuntava l'Antoni molt bé, no? Jo crec que és important clarificar d'un bon principi que un parc natural no és un parc nacional. Uh-huh. Molta gent doncs, té aquests entorns idealitzats, absolutament verges, on no...
Aigües tortes i estats de Sant Maurici, per exemple.
On no s'hi concep cap mena d'activitat humana, i això no és així. Nosaltres, de fet, ja tenim amb l'actual paratge natural d'interès nacional de Poblet i les reserves de caça que ja estan protegides, és un grau de protecció molt superior al que podria arribar a tenir el parc natural, no? I per tant, un dels efectes importants, com bé deia doncs, l'Arturo abans, és la preservació de la flora, la fauna, doncs, aquesta biodiversitat que tenim, que és importantíssima, però per l'altre costat, i això també és essencial, és la dinamització socioeconòmica de tot aquest entorn, i això ha de ser compatible, doncs, evidentment, amb l'activitat humana.
Joan, Artur, Antoni, moltíssimes gràcies. Ara sentirem també el Quim, que té una visió segurament diferent del que ens han explicat els representants institucionals abans, però ara al punt d'un quart de 12, ai, d'un quart d'una del migdia, hem de fer una petita ullada a l'exterior, perquè avui també és un dia destacat. Avui a Barcelona les entitats sobiranistes han convocat una manifestació després que aquest divendres el president de la Generalitat donés data i pregunta d'aquest referèndum que s'ha de fer l'1 d'octubre sobre la independència de Catalunya. I des de la Conca de Barberà per la Independència també s'hi han organitzat autobusos, i en concret tenim a l'altra banda del telèfon en directe des de Barcelona dels membres de l'Espluga de Francolí per la Independència, Joan Poblet. Molt bon dia, Joan.
Perdó?
Molt bon dia, Joan.
Hola, bon dia.
Bé, sentim de fons ja aquest acte que esteu vivint en directe. Joan, quanta participació, com està l'ambient en aquests moments?
Bé, aquí estem tots embotits davant de les de Calafau. I de la Conca hem baixat unes 100 persones en dos autocars, un ha sortit de l'Espluga i l'altre de Montblanc. I diversa gent ha deixat amb cotxes particulars.
Joan, què es respira? Quina importància té aquest esdeveniment després de que es conegués aquesta data i pregunta del referèndum respecte al que s'ha viscut anteriorment, després de tota l'experiència que ja estem, la consulta del 9N i quantitat de manifestacions? Hem d'entendre que el Joan es troba al mig d'aquesta manifestació. Dic, quin ambient es respira entre les entitats sobiranistes després que se conegués la data i pregunta del referèndum?
Com valoro la pregunta del referèndum?
Sí.
Sí, nosaltres des de l'Assemblea l'hem valorat molt positivament, ens sembla bé la pregunta.
Creieu que aquesta serà la definitiva? Joan, moltíssimes gràcies. Ja ens queda clar l'ambient que hi ha en aquests moments. Gràcies per haver-nos atès. Ja ens ho explicareu a posteriori, els informatius de l'Espluga FM Ràdio. Moltíssimes gràcies. Bon dia.
La plaça, el punt de trobada de l'Espluga FM Ràdio.
Volíem també ser avui en aquesta manifestació a Barcelona, però com veieu, evidentment l'ambient que s'hi respira en aquests moments ha fet gairebé impossible la comunicació amb el Joan Poblet de l'Espluga de Francolí per la Independència, amb aquest centenar de persones de la Conca que han anat avui també en aquesta concentració. Però bé, avui nosaltres som aquí, som als estudis de l'Espluga FM Ràdio per parlar d'aquest projecte del Parc Natural de les Muntanyes de Prades. Ho fem amb els alcaldes de Vimbodí i Poblet, de Vilanova de Prades, el regidor de Medi Ambient de l'Espluga, i també hem volgut convidar una de les veus que en aquests últims dies ha sortit sobretot a través de les xarxes, que és la del Motoclub Francolí, que és una entitat espluguina que utilitza o també viu a la seva manera el nostre entorn, però en aquest cas des del món del motor, que és també un dels sectors que hauran de tenir la seva veu en aquesta creació. Quim, vosaltres esteu en contra de la creació del Parc Natural?
Sí, nosaltres realment estem en contra de la creació del Parc Natural, perquè jo, si em permets, per posar-nos una mica en sintonia el per què sí. Estem en contra, perquè clar, si diem, és que estem en contra perquè no ens deixen anar amb moto, anem a buscar uns antecedents. Llavors, si em permeteu, jo us explicaré una petita història que jo crec que posarà tothom en sintonia i sabrà el per què nosaltres diem que no. Jo us explico, quan jo era petit, el meu avi em va portar per primer cop al bosc. Allí vaig aprendre dues coses: a conèixer la natura i els seus habitants, i estimar-la i respectar-la. Em va ensenyar tot el que són el tema de les plantes, els arbres, els animals, les seves peculiaritats, i tot el que implicava tenir un bosc com aquest. M'explicava també les seves històries, m'explicava que d'aquest bosc hi havia gent que vivia tot l'any, que s'explotaven els recursos naturals, que s'adoquinaven carrers amb la pedra que es treia d'allí. I ara, realment, com ha canviat la pel·lícula, no? És a dir, nosaltres abans subministràvem recursos a grans ciutats, com podria ser Barcelona, mm-hmm. I ara resulta que des de Barcelona ens han de dir la manera que hem de viure nosaltres o que hem de gestionar els nostres boscos, no? Això per un tema. Llavors, un altre record que, pensant en tot això al parc, perquè clar, jo pensava, bueno, has d'explicar alguna cosa perquè esteu en contra. Llavors, un altre record que jo tinc és, també, quan era petit, el meu pare em va portar en un castell. que era el castell de Riudabella. Allí recordo un pòster d'un senyor, tot vestit de moto, amb un desert. I jo li vaig al meu pare i dic, què és això? I diu, és el Fernando Gil, que està corrent al París-Dakar. Dic, el París-Dakar, això és aquella carrera que es fa per Nadal, no? Que sempre surt per la tele, que van pilots de tot el món. Sí, molt bé. Clar, aquell dia, jo crec que aquell dia va néixer en mi una altra forma d'estimar la muntanya, també. Lligant-ho amb les motos. Clar, en aquells temps no hi havia penins, no hi havia cables a la muntanya, no hi havia pals de fusta que et prohibissin accedir, i diguéssim que no hi havia tantes prohibicions. Llavors, quan vaig fer 16 anys, amb la meva primera paga a l'estiu, li vaig demanar al meu pare si em podia comprar una moto, i me la vaig comprar, i així va ser com va començar el meu contacte amb el que és el Motoclub Francolí. Llavors, durant aquells anys, jo recordo amb el Motoclub Francolí, nosaltres anàvem a la muntanya, i anàvem a netejar senderons, anàvem a netejar trialeres, perquè es perdien. La muntanya es perdien els boscos, es perdien aquests camins de pas, ningú els netejava, i la muntanya, com un ens viu que és, com el bosc, com un ens viu que és, es perdien tot això. Llavors, jo recordo, de ben petit, que anàvem els dissabtes, anàvem, netejàvem senderons perquè la gent hi pogués passar, tallàvem arbres que feien nosa, etc. Actualment, 20 anys després, ens trobem al capdavant d'aquest motoclub. Que recordem que aquest motoclub és el motoclub més antic de Catalunya, que es va crear fa 40 anys. Jo estic segur que en aquella època la gent que va crear el motoclub era gent que s'estimava la muntanya. Venien dels antecedents d'una carrera que es feia l'any 76 aquí a l'Espluga, que eren els dos dies internacionals tot terreny.
Ah, sí?
Sí, 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 que se sortia des de la plaça del Casal. Clar, nosaltres això no ho hem viscut, hem sentit explicar històries.
Per tant, pionera, aquesta, sí, carrera, sí, aquesta, sí, cursa. Sí, sí. Mm-hmm.
Recordem les primeres KTMs, que aquí no existien a Espanya. Mm-hmm. Venien, o sigui, pilots de lo que era l'antiga Txecoslovàquia, venia tota aquesta gent aquí, i bueno, nosaltres hem volgut intentar, amb l'enduro al Francolí, fer el sortir de la plaça del Casal, ha sigut per rememorar tot això, és a dir, realment, en aquella època se sortia d'allí i nosaltres hem intentat tornar a fer això. Què ha passat ara? Fa dos anys que hem agafat nosaltres el motoclub, i què ens hem trobat? Ens hem trobat una administració que no entén les... o no vull culpar que no entengui les coses, anem a dir que potser nosaltres, des del món del motor, no s'ha sabut explicar molt bé o s'ha sabut explicar bé què era l'enduro. És a dir, nosaltres ens trobem, anem amb una administració, ens trobem, i jo seré molt clar, i demano disculpes si algú li pot ofendre, però ens trobem davant d'un penin que no ens deixa accedir, no ens deixa accedir a la muntanya, i això és així. O sigui, nosaltres no estem demanant pujar pel camí de la pena. Recordem que el penin, al final, són unes hectàrees de terreny que ocupen un... doncs, és gran. Nosaltres tocàvem puntetes de... estem parlant de 200 metres, i la resposta va ser no, no podeu circular per aquí. Bueno, no passa res, canviem el penin, muntem l'enduro per uns altres puestos, i ens arriba l'any passat, el Joan també ho recorda això, l'any passat vam tindre molts problemes perquè vam coincidir amb una cursa a peu que es feia, una cursa a peu que es diu Cara Nord. Què va passar? Pues ens vam trobar que amb dos punts coincidíem, nosaltres vam intentar canviar el recorregut, però encara ens coincidíem amb dos punts. Conclusió, que no hi va haver manera de que ens cursessin. Vam haver de canviar, bueno, vam tindre molts problemes l'any passat. Enguany, la data que ens teníem nosaltres per l'enduro, vam tornar a coincidir amb ells i vam decidir canviar la data de l'enduro perquè no volíem tornar a passar el que vam viure l'any passat. Però diguéssim que vam tornar a viure una miqueta tot el tema de les prohibicions. És a dir, la moto està mal vista. Això és així. No, jo crec que molta part suposo que és culpa nostra. No ens hem sabut explicar bé el que és l'enduro, el que significa estimar la muntanya. És a dir, jo estic segur que el que és motorista de tota la vida s'estima la muntanya més que ningú. Nosaltres mai s'acudiria a tirar un paper a la muntanya, a deixar res allí, mai, mai. Clar, llavors, reactivant, lligant tot això amb el futur parc natural, clar, nosaltres el que tenim clar és que si això es fa parc natural, nosaltres no podem fer l'enduro al Francolí, és així. Nosaltres, per un tema normatiu, no es pot fer. Nosaltres no tenim cabuda aquí dintre. Vull dir, hem de buscar fer un enduro al Francolí fora del parc natural. És així.
Tot i que el parc natural, ara ens ho deien ells, és una protecció menor de la del Penin. Per tant, s'entén que no hi haurà les mateixes restriccions que hi hagi en el Penin. No?
Exacte.
Ara us donarem la paraula,
sí.
No patiu.
Exacte, és un tema, evidentment, amb això estic d'acord, sí, amb el Joan, el que ha explicat, és veritat, és un tema de menor protecció, però el que és l'accés el medi natural en una competició esportiva com és un enduro està prohibit també dintre del parc natural. Això també ens hem informat amb la delegació de Medi Ambient de Tarragona, vam preguntar de dir, si això es fa parc natural, nosaltres podem fer l'enduro tocant al parc natural? Ens van dir no.
No. Quants participants passar. Estem parlant a l'enduro?
L'enduro estem parlant, sí, unes 200 motos. Pensem que la gent ve el dissabte, és a dir, la carrera és el diumenge, és un dia només. Nosaltres hem calculat que hi havia més o menys unes 700-800 persones durant el cap de setmana que es van moure per les, sobretot per l'Espluga.
Està clar que és un impacte a nivell econòmic i turístic important, sí. Quan es celebra aquest enduro. Joan, tu que aixecaves la mà, té raó el Quim, no té raó, hi ha alguna cosa que s'ha de precisar?
Jo sap bé el Quim, que aquests dos anys també, doncs, bona part d'aquest enduro va ser pel nostre terme municipal i sempre dins de la mesura que hem pogut doncs, els hem intentat ajudar a organitzar-lo. Jo em fa l'efecte que hem de tenir clar que Catalunya és un país amb una tradició important d'esports de motor. Per tant, com a administracions també hem d'ajudar. Ara mateix ells, tot l'accés motoritzat en terrenys rústics o rurals està regulat per una llei de l'any 95. Recordo encara quan estava al Parlament amb les famoses òmnibus que vam intentar flexibilitzar. Tot i així, els efectes han estat ben minsos. Ara, en teoria, no podrien circular per pistes de menys de 4 metres, de 4 metres i hi ha una velocitat no superior a 30 km per hora. Per tant, doncs, si ens ajustem justament doncs, a aquests paràmetres, en principi l'impacte que pot tenir doncs, un grup de motoristes que ve a gaudir de la muntanya, des del meu punt de vista, i sempre ho he defensat, doncs, és molt baix o quasi nul. Però sí que sí que demanaria doncs, el Quim, el motoclub, que recapacités o que no fes un apriorisme fins que poguéssim entrar en un debat de com s'ha d'articular aquest pla. Aquest pla no serà una declaració que faran els diferents alcaldes ni al final ha de ser la ciutadania, tot el territori que l'engloba és el que decideixi provar-la o no. No han de ser els plens de cada ajuntament. És un tema de voluntat generalista. Hi haurà els processos de participació, tothom podrà presentar al·legacions, però també hi haurà el procés d'elaboració del que són els plans d'usos. I no és directament evident que les proves esportives motoritzades no puguin tindre cabuda dins d'aquest entorn de parc natural. No sóc tècnic de medi ambient, segurament ara estic fent una afirmació molt taxativa que no la puc subscriure al 100%, però tinc la intuïció que és així. I al final recordo quan estàvem fent aquesta modificació de l'òmnibus, enquestes terribles que sortien als mitjans públics, als Medins, TV3, etc. I deien, escolta, esteu a favor de prohibir totalment la circulació de motos a l'entorn natural? Tenies 80-85% de gent que deia que sí. I al final nosaltres com a institucions també tenim el deure de preservar doncs, aquesta tradició de motor en medi natural. Tenim grans campions de trial, d'enduro, de dirt track.
Que sí, a favor de prohibir...
De prohibir completament el pas de trànsit rodat. I per tant, des del punt de vista d'una minoria de practicants, però que respon a una llarga tradició també, com a institucions tenim el deure de fomentar aquestes pràctiques esportives. I el que sí que ho hem de fer és tot doncs, compatible amb una bona gestió de l'entorn forestal, natural, i alhora no desaprofitar el que és una oportunitat des del meu punt de vista històrica doncs en aquest sentit d'aprofitar el que és un turisme que té més potencialitats en els nostres temps, que és aquest turisme d'entorn, aquest turisme doncs, actiu i saber-lo capitalitzar i poder a més acompanyar-lo dels recursos doncs, per tenir els camins més ben adequats, més ben senyalitzats, més ben marcats, més ben preparats per acollir tot aquest grup de gent. Ara dèieu que el Penin doncs, està restringit a la circulació, està molt però me'n recordo, l'Antonio potser m'ho verificarà, l'últim estudi de trànsit rodat que vam fer estàvem parlant de quasi 60.000 vehicles anuals, no sé si és la xifra aquesta exacta, no ho 60 recordo
60.000 vehicles anuals?
Però van fer un control de pas amb
entrant típiques, i sortint en el Penin
al llarg d'un any, i això són molts vehicles per ser un entorn no, i per tant no hi tinc una opinió referent a això, però dic que és un fet més o menys constatable que té un trànsit rodat important, un lloc amb un grau de protecció a priori molt superior al que serà el parc natural.
Bé, el que deies del parc, els parcs nacionals per exemple, normalment no s'hi pot accedir ni amb el teu propi vehicle, en aquest cas sí,
absolutament tancat,
en aquest cas sí, i en el cas del parc natural no passaria perquè...
O sigui, entenc l'opinió del motoclub, perquè cada cop viuen en un entorn doncs, més dificultós per la pràctica del seu esport.
La societat, si bé hi ha una gent molt aficionada al motor i que s'estima moltíssim aquest esport, però hi ha una altra part de la societat que realment està molt en contra i que ve, què feu?
Sí, no, evidentment és el que he intentat explicar abans. Nosaltres, jo crec que l'entorn motociclista o el practicant d'enduro s'ha trobat amb això, que no ens hem sabut explicar bé el que fem. És a dir, tu trobes algun cavall i fa gràcia, però trobes algun moto i molesta, no? Segurament S'ha intentat... ara hi ha una iniciativa, que són motos elèctriques que no fan soroll. Està tirant tot cap aquí. Però, clar, el tema és... Nosaltres, per una banda, no ens hem sabut, jo crec, explicar bé, però ja és un tema a nivell de federacions, que són ells qui s'havien d'haver mogut a nivell polític. Com deia el Joan, si quan se va treure el tema del... o es va intentar fer la llei Òmnibus va ser perquè la llei aquesta que ha parlat de l'any 95, que prohibia l'accés motoritzat al medi natural, clar, nosaltres hem de partir que abans no hi havia res, és a dir, abans es podia anar per tot arreu, que tampoc podia ser. Clar. I llavors es va treure aquesta llei, però es va treure una llei, com sempre, feta des de despatxos de Barcelona, que no tenen realitat, és a dir, tots som d'aquí, un camí de menys de 4 metres, a mi més difícil trobar-ne un. Vull dir, llavors, clar, que et diguin no, és que no pots circular per un camí de menys de 4 metres, no té massa sentit. Llavors, clar, independentment de tot això, què passa? Que ens trobem amb el penin, ens trobem amb el pain, que és una altra mesura de protecció. Clar, nosaltres... No,
el pain desapareixerà, amb el parc natural.
Sí,
el que no desapareixerà, sí, segons sembla, és el penin.
Exacte. Però ens trobem amb això. No, per aquí no podeu passar, no, per aquí tampoc. Clar, el problema és que el funcionari de turn que fa la seva feina com sí. molt bé pot, aquí ningú es mulla. És a dir, hi ha una llei escrita, segurament per juristes, per abogats, etcètera, que no té en compte la realitat. Clar, nosaltres, per què ens hem de posicionar a favor d'un parc natural quan, nosaltres no veiem que això tingui que portar més turistes? És a dir, la muntanya és la que tenim. Nosaltres el que hem de fer és cuidar la nostra muntanya. Avui en dia aquesta muntanya, i l'Antoni ho sap també, vull dir, el bosc, ostres, deixa molt que desitjar. Està bastant deixat. Vull dir, cauen arbres, no els treuen, clar... Abans s'accedia a la muntanya, es podia anar. Ara no es pot anar. Molt bé. Jo entenc que hi hagi d'haver una regulació. Hi hagi d'haver zones que les motos allí... És que a mi si jo estaria a favor si em diguessin no, és que la zona del Penin les motos ni us hi apropeu. Vale? No cal que em fiquis pals de fusta.
Però que sí. tingueu un altre àmbit on us
però, ho pugueu. Però clar, el que no pot ser és de dir no, per aquí no pots anar, per aquí tampoc i no pots anar per cap lloc.
Què hi diu l'Ajuntament de l'Espluga, Antonio?
Com a Ajuntament?
Com a Ajuntament.
Bueno, com a Ajuntament cal reconèixer que està ben a favor d'apoiar el motoclub amb aquesta carrera.
Això d'una banda, això sempre s'ha fet, eh?
Això sí, això sí.
El regidor d'Espluga Viva, no.
Per?
Pel tema que hi ha una normativa i una llei que ho prohibeix. Vull dir, que a mi em semblava bé... però hi ha una llei que ho prohibeix quan hi havia temps d'haver-ho parlat i hi havia zones que no et complicaves la vida ni et podies trobar el dia abans de la carrera que te la prohibissin per fer una carrera prou digna.
És a dir, tu creus que es pot fer el mateix enduro però amb altres recorreguts que no estiguin afectats per la protecció?
Sí, o si no, que diguin un itinerari que sense aquell itinerari la prova no es pot realitzar i té d'entrar al Penin. Amb temps se pot demanar els permisos. Jo amb això, trencant una llança amb el Penin i potser tenia de ser la directora que no ha pogut assistir.
Sí, la vam convidar, eh? No ha pogut venir avui, no tenia disponibilitat.
Amb l'antic director es va mirar de fer una reunió perquè totes les parts estiguessin d'acord i es pogués arribar a un acord. Es van convocar les federacions i es van convocar les persones d'aquí a la Conca, no? De l'Espluga amb Montblanc. Només va vindre el president del BTT i de la federació un del Club Excursionista, però de Barcelona. Això s'ha provat un parell de vegades i no se n'ha sortit. La llei és la que és i els camins són els que hi ha. Jo, que fa molts anys que em moc amb medi ambient amb això dels boscos, vull dir, fa anys que es va provar, no jo, sinó que es va mirar de recuperar els camins vius. Amb diferents ponències, el que està ben empedrats dels cogullons a Rojals. I el Joan es deuen recordar el camí que surt del Coll de Prades, que baixa fins baix, hi ha un tram que està ben pedrat. no hi quedi res.
Per què? Perquè s'han fet malbé.
Perquè s'han fet malbé, per passar-hi motos, per passar-hi bicicletes, bueno, no hi quedi res. Que no és culpable la moto, és culpable la moto que hi passi. Tampoc no hi ha cap senyalització que digui allí, escolta, cuidado, que a mi empedrant, no? Jo per això crec que ara és un bon moment per reordenar-ho. Vull dir, jo deu fer 15 anys, potser, que em moc en aquest món. La llei Òmnibus hi vam luchar, per què? Perquè hi ha un problema. Aquí que tots ho coneixeu, el Bruixent i el Mas d'Antoni, entre moltes altres particularitats. Allí, de tota la vida, s'hi havien baixat els motos. Mm. Però el propietari hi tenia unes altres expectatives. Bueno, doncs, això no es pot evitar. Amb la llei Òmnibus es va mirar, però allí es va acabar, com ha dit el Joan, prohibit tot. Tampoc no és tot, ni blanc ni negre.
Tu creus que haurien de tenir alguna...
Jo crec...
De fet, en la teva primera intervenció has dit que també les motos hi han de tenir.
Sí, sí, jo crec que tenen que hi ha lloc, inclús aquí al Penin, hi ha lloc per tots, per la gent que pugui anar a peu, per la gent que pugui anar amb moto, per la gent que... I això es va aprovar, potser no se'n verem sortit, eh? Jo, un 90% de propostes meves no m'ha arribat en cap puesto. Però sí que crec que jo ja està bé, això dels twitters i això, però primer un se tindria d'informar. Perquè dir que són una colla del que siguin...
No, però...
Doncs passa que ja tanques les portes, no? Jo crec que tens de mirar el parc, per exemple, de l'Alt Aran, fa 3 o 4 anys doncs, que hi vaig els estius a col·laborar, i s'han anat regularitzant.
I han trobat maneres de conviure-hi.
I s'han trobat maneres de conviure. Els cotxes fins a un punt, se'ls hi ha fet una àrea de pàrquing senyalitzada, òbviament, si tu aparques en un altre puesto, doncs els rurals te multen, i ben fet. Per què? Perquè també tenim de pensar, i aquí tenim un gran problema a les muntanyes de Prades, que si hi ha incendis, només podem pujar per Rojals. O sigui, que si hi ha un incendi a la Mola de les Tres Creus, els camions tenen de pujar per Rojals. Els camions petits poden pujar per aquí a l'Espluga, però de Prades no poden vindre. A la Baltasana, amb molt bon criteri, amb els diners que s'han gastat ara amb la pista de caminar i de bicicletes i això, de la bassa de sota del coll del coll de Prades, al damunt del Titllà, els plans del pagès, un camió no hi pot anar. Bueno, ho pot provar, però no hi pot anar. Té d'anar cap a Prades i tornar. En aquest tema... Si tots se senten al damunt de la taula i els ajuntaments no anem cadascú per ells...
S'han de trobar
formes,
comú, eh? Formes en comú.
I l'administració hi té d'apostar fort per això. Només que aposti un 10% del que costi pagar incendis amb millores de camins...
Bé,
representa
que amb el Parc Natural arribaran recursos. Des de Vilanova, Artur, quina experiència teniu en aquest sentit o com ho veieu vosaltres?
Bueno, jo veig que la figura del Parc Natural ajudaria a resoldre molts d'aquestes coses que ara cada un anem per ell, o sigui, se sentarien unes bases. Jo per contestar-li al Quim, a veure, jo entenc que el motoclub i gent de la moto, o sigui amant de la natura, i ho hagin fet, això de netejar corriols, o que sigui camins, se l'estimin, però... Tots sabem que les muntanyes de Prades, Quim, i amb això m'has de donar raó al que deia ell, hi ha molts camins empedrats que desgraciadament s'han fet molt bé cas de les motos. I no, perquè no hi ha una altra manera. Ara, aquí estem parlant de parc natural i hem de trobar tots la manera de cabre-hi. Hi ha pistes, el que hem dit, hi ha pistes per tothom. Hi ha manera de regular-ho. Les motos, ara ens queixem molt, i no vull mirar tot amb un sentit econòmic, no tindria sentit. Però les motos han donat molta vida a Prades, han donat molta vida cap a Fons, han donat molta vida a tot arreu.
És part del turisme,
és
també.
Part del turisme, és part del turisme. L'únic que hem de regular-ho, si per senders empedrats, o sigui, hem de protegir el que tenim, però no vol dir que no hi pugui haver pistes on ells hi puguin accedir. El que parlàvem de pistes és que la llei ja està, les pistes de 4 metres, parlàvem d'això, les pistes de 4 metres, vull dir, n'hi ha, i jo crec que podrien ser accessibles per ells. això ho ha de regular, és el que diem, però necessitem una figura com podria ser el parc que ho regulés de dalt.
Que passa que, bueno, no ho sé si ho han destrossat les motos o no. Jo aquí, o sigui, potser discreparé una mica, i vosaltres també ho sabeu, tota la vida, potser fa, què, 50, 60 anys que es va en moto per aquestes muntanyes, i tots ho sabeu, tots aquests que s'han destrossat, també n'hi ha molts d'altres que estan i es conserven perquè s'han passat motos. Després també tenim el tema de les riuades, o sigui, hi ha un estudi que es va fer a la Universitat de la URB fa el seu temps, que el va encarregar la Federació, que demostrava que les motos, l'impacte que té una moto a la muntanya, al medi, una carrera té un impacte, però el pas de motos ocasionalment no té tant impacte, més que pugui tindre pues, una carrera de bicicletes o més que pugui tindre una pròpia riuada de la mateixa natura. Ara, on sí que podríem trobar un punt d'acord, que és el que nosaltres sempre hem lluitat, és a dir, senyors, aquestes tres trialeres empedrades, aquí si enganxem una moto, multa i el que faci falta. I no cal ficar pals de fusta, ni cables, ni tallar-ho tot, perquè, lligant una mica amb el que deia l'Antonio, si hi ha un incendi, els bombers, suposo que ells tindran claus de cables i cadenes i de tot el que hi ha, però és que si jo particular, que estic allí, tinc una cuba amb aigua i amb un tractor i vull pujar a dalt per ajudar a parar un incendi, jo no puc pujar si no van primer els bombers. És a dir, jo el que veig amb tot això que està passant una mica, i això és la meva opinió personal, és que ens estem deixant... jo no és que estigui a favor o en contra del parc natural. Jo el que estic més en contra és que ens vinguin des de fora a dir una cosa que... Al final som nosaltres qui vivim aquí tot l'any. Som nosaltres els que ens coneixem els camins, els que ens coneixem el terme, els que vivim aquí. Ens han de vindre amb una llei que ens diuen no, és que ara això ho fem parc natural i anem a aplicar la mateixa llei que s'aplica al parc natural de no sé on. Allí tenen una altra realitat. És diferent de la d'aquí, segurament.
Tot i que el que de moment sembla que surt des del govern és que aquesta vegada el que es vol és buscar el consens de municipis i que sigui des d'aquí que es dibuixi aquest parc natural. Volem afegir més veus avui en aquest programa, en aquesta plaça que dediquem al futur parc natural de les muntanyes de Prades. Recordem a totes les persones que ens estiguin escoltant que hi poden donar la seva opinió, caçadors, excursionistes, ciclistes, turistes, empresaris, tothom qui vulgui pot trucar al 977-870-076 o enviar les notes de veu al WhatsApp de l'Espluga FM Ràdio, aquest sistema que és més fàcil i més ràpid de fer per opinar, que és el 696-278-677. 696-278-677. I ara, a pocs minuts, de 3:15 del migdia, el que farem és, precisament, afegir una altra veu en aquest debat avui a la plaça.
La plaça, la tertúlia més espluguina al 107.4.
La veu que volem afegir ara en aquesta tertúlia que avui fem a la plaça sobre el futur parc natural de les muntanyes de Prades i el bosc de Poblet és una veu que coneix molt bé aquest tema, d'una banda perquè és espluguí, però de l'altra també perquè està tractant i vivint de prop aquest tema des de la seva responsabilitat. És el diputat al Parlament de Catalunya per Junts pel Sí, Ferran Civit. Molt bon dia, benvingut a la plaça.
Molt bon dia, moltíssimes gràcies per trucar-me.
Ferran, tu ets membre, ets portaveu de la Comissió de Medi Ambient del Parlament de Catalunya i per això ets part del que s'està fent, del que pot acabar passant amb aquest parc natural de les muntanyes de Prades i el bosc de Poblet. Explicàvem que s'està ja definitivament buscant aquest consens entre els municipis, que ara caldrà buscar-lo també amb els diferents sectors implicats del territori, però què és el que s'està fent en aquests moments, tant des del govern com des del Parlament de Catalunya, pel futur parc?
Mira, començo primer pel que has comentat tu, el fet del tema de... Exactament, com la portada de Junts pel Sí de Medi Ambient, va ser el conseller Rull, el conseller de Territori i Sostenibilitat, precisament sobre el parc natural de les muntanyes de Prades. Perquè era aquella cosa que està latent des de fa pràcticament 40 anys, i aleshores dic una vegada que estic dins, si he d'apretar perquè això sigui realitat. I aleshores el conseller Rull, quan li va fer la pregunta de què pensava fer i com volia tirar endavant tot el tema per totes les muntanyes de Prades, doncs va recollir el guant i a partir d'aquí es va començar a analitzar què s'havia fet malament l'anterior vegada per corregir tots aquests errors. Aleshores, la primera cosa que va ser, una, això no pot ser de dalt a baix, o sigui, no pot ser que des de Barcelona es digui, escolteu, aquí farem un parc natural i la gent no pugui ser ni protagonista, ni pugui ser partícip, ni pugui tindre ni veu ni vot al respecte. primer ho han de voler la gent del territori. I això és el que s'ha fet fins ara, que s'han fet un parell de reunions, en el qual, doncs, per exemple, van venir l'alcalde de Vilanova de Prades, va venir també l'alcalde de Vimbodí i va venir, doncs, el regidor de Medi Ambient d'aquí de l'Espluga. A partir d'aquí, què es va dir? Doncs, primer ho han de voler tot el territori. El territori, la segona reunió, ja va sortir, doncs, que majoritàriament, tot i que ens hi havia suspicàcies, ho estan començant a veure bé. La segona coseta, a tenir clar que això, sobretot el que beneficia més, tot i que beneficia tothom, els 22 municipis implicats, el que beneficia més són els municipis de l'altiplà. Això no ha de ser un debat etern, com va ser abans de...
Les portes,
la capital,
Les portes d'entrada, que va ser un dels, dels debats,
exacte. Va ser un dels grans errors. Primer de tenir clar que tothom ho vol, arribar a un consens, i les portes, i la capital, i tot plegat, tot això és secundari. Tot i que està clar que si hi ha una capital, aquesta ha de ser, lògicament, Prades. I llavors l'altre tema és el fet aquest de que des d'aquí la nostra banda, a banda de les portes, és el fet aquest de què fem el paratge natural d'interès nacional de Poblet, que com sabeu és una figura que és de legislació espanyola i que és superior a el que és un penín ara mateix.
És a dir, que és una protecció més elevada que la que tindria un parc natural.
Clar, hi havia la temença aquí de que no hi havia diners, per tant, si no hi ha diners, és que ens faran tots els recursos del penín, ens quedarem sense res... Desmuntaran tot el que tenim muntat aquí i van dir, escolta'm, fem-ho primer al voltant del Penin, perquè per exemple el Cadí-Moixeró funciona, la serra del Cadí-Moixeró protegida,
sí.
I llavors el que és el Pedraforca, que tindria una situació similar com el Penin de Poblet, a banda, treballen conjuntament, perquè aquí les fronteres naturals, un senglar, un cabirol, quan creu d'una banda a l'altra, no sap si entra un Penin o un Pein o un parc natural o un parc nacional, no sap on està. Doncs això és aquesta cosa que es pot començar a fer. Són aquests paràmetres que s'estan començant a corregir.
Entenem que el Penin podria mantenir perfectament la seva protecció actual i la seva pròpia organització que ja existeix ara mateix. I pel que fa al nom, Ferran, perquè parlem sempre Muntanyes de Prades i Bosc de Poblet, o ens hauríem d'acabar entenent ja i considerar que tots formem part de les Muntanyes de Prades i que el Bosc de Poblet és una part més d'aquestes Muntanyes de Prades?
Formalment ja funciona així. Ara bé, el que haurem de veure després serà si, per exemple, això que ho comentava ara, si el Penin en forma part o no en forma part del paratge, i si no en forma part, per tant, no ha de portar el nom de Poblet, perquè el Penin ja portarà el nom de Poblet.
Clar, és a dir, el Penin de Poblet seria una cosa i el Parc Natural de les Muntanyes de Prades en seria una altra. Ferran, deies que un dels errors ha estat haver tramitat aquest projecte en aquests 40 anys des de Barcelona i no haver comptat amb el territori. A partir d'ara això serà diferent? Quin paper hi han de tenir els municipis?
Els ajuntaments han de tenir un paper claríssim. Primer de tot han de voler-ho. Lògicament vol dir ells, amb tota la ciutadania, tots els sectors que viuen i treballen al territori. Això vol dir doncs, els sectors esportius, vol dir els sectors ramaders, els sectors pagesos, els sectors que tenen explotacions forestals. Aquí hem de comptar amb tothom, perquè si no ho fem amb tothom, la gent no sentirà seu. A qualsevol lloc on hi ha hagut un parc, al llarg del temps la gent s'ho ha sentit seu, doncs hem d'aconseguir el mateix.
I què hi hem de dir als sectors que ara mateix hi estan en contra? Per exemple, aquí l'Espluga, el Motoclub Francolí, que ho ha expressat clarament, perquè doncs, temen que una figura de protecció com un parc natural doncs, acabi suposant més restriccions i més prohibicions per poder gaudir, per poder utilitzar, en aquest cas pel món del motor, no? D'aquest entorn natural.
Hola, bonito.
Pues mira, ara mateix entre un parc natural i un paratge d'interès nacional o simplement un PEIN, que és el que és ara, de la xarxa Natura 2000, n'hi ha pràcticament cap diferència en el sentit aquest de restriccions. O sigui, l'única diferència que hi ha és que si no podem fer una cosa, tampoc la podrem fer després, ara mateix. No canviarà. El que sí que canviarà és que ara hi haurà un ens gestor que farà oferirà recursos pel territori. O sigui, ara mateix, el que és els boscos de Poblet i uns petits ingressos que destinen amb això. El que és el parc natural dels Muntanyes de Prades, ara mateix no s'hi destina pràcticament ni un duro.
Per tant, arribaran recursos.
Arribaran recursos perquè, a més, s'ha creat la llei de pressupostos, van pactar amb la CUP un fons de patrimoni natural que vindrà a partir de la contaminació de CO2 dels vehicles. El 50% d'aquest fons anirà al patrimoni natural, que significa? Són diners que aniran per gestionar els parcs naturals. I diferents estudis que hi ha diuen que per cada euro invertit al territori, en aquests àmbits, entre 8,5 i 9 euros es generen de riquesa al territori. Clar, qui no vol una cosa d'aquestes?
Clar, i a més, tot el que això repercutirà a nivell turístic, fins i tot, no? de dinamització econòmica. Tot plegat, però ara s'han fet aquestes primeres reunions, s'haurà de buscar el consens, com dèiem, amb la resta de sectors, però fins a quin punt això que ara ha començat, que ara ha recomençat, pot arribar a ser una realitat? Quins han de ser els propers passos?
Doncs primer és consensar-ho amb el territori. Ara han començat de cap, com a mínim, fins i tot els municipis més reticents eren contraris. Ara, mica a mica, això ha estat errant, s'ho estan assumint com a propi, però, lògicament, els ajuntaments ara el que han de fer és traslladar-ho a les respectives societats civils. O sigui, fer trobades amb el departament, fer trobades conjuntament amb l'Ajuntament i la gent del territori, perquè així, mica a mica, anar resolent dubtes, anar resolent suspicàcies, anar resolent malentesos, perquè si no tirarà endavant.
I això s'ha d'acabar tramitant amb una llei al Parlament?
O pot acabar sent un decret.
Pot acabar sent un decret. En un termini...
Si el territori com més aviat s'aclareixi, més fàcil ho tindrà. I més ràpid serà això. Si pot ser, pot durar un any, pot durar dos anys, depèn això de la voluntat de la gent.
Per la teva opinió personal o per la teva experiència personal, quin pronòstic fas, Ferran?
Home, doncs, bueno, primer, com que tenim el procés aquest que hem d'acabar fent una república, tenim un repte bastant gros. Per tant, jo confio que, independentment de que passis... tardaran tranquil·lament un any o dos ben bons.
Per tant,
però legalment, ara el programa no és el tema legal, ara el problema és que la gent s'ho senti seu, que la gent hi participi.
Per tant, aquest és el procés que haurem de seguir ara en els pròxims mesos, en els pròxims mesos o anys, doncs, fins a aconseguir el consens complet.
Exacte.
Molt bé. Bé, Ferran, et deixem, perquè avui també, a més a més, és un dia important, després que aquest divendres es conegués la data i la pregunta del referèndum. Avui el Ferran és a Barcelona per participar també en aquesta manifestació de suport. Ferran, aquesta data, aquesta pregunta fixada pel president Puigdemont aquest divendres, en quina situació ens posa en aquests moments pel que fa al procés?
Doncs mira, ara estem en un moment d'aquests que ja sembla recta final, que estan encarant els últims 100 metres de la marató, i ara anem amb això. Tenim un procés aquí molt, molt potent, un procés en el qual, doncs, del màxim és el programa del Parc Natural, que l'important és la gent. Doncs aquí, sense la gent, això no seria possible. Doncs ara també, sense la gent, necessitem que el Parc de les Muntanyes de Prades sigui possible. I aquesta és la gràcia, la gent. I per això també ara aprofito, ja que m'heu trucat, des de que vosaltres, des d'aquí el Poble Femme Ràdio, munteu debats, munteu xerrades i explicacions del que significa tenir un parc natural de les Muntanyes de Prades, perquè és molt important el paper de sensibilització que podeu tenir vosaltres.
Molt bé, doncs ho anirem fent, n'anirem parlant segurament. Ferran Civit, diputat al Parlament de Catalunya, moltíssimes gràcies, i ens veiem aviat, sobretot per la Festa Major, en aquest pregó que l'Ajuntament de l'Espluga enguany ha decidit que siguis tu com a diputat espluguí qui el faci. Suposo que content, no?
Sí, molt content. I també content, bueno, com abans, amb el tema amb el Pau de Pons. Per tant, tot quadrat i tot rodó.
Molt bé, Ferran, doncs felicitats i que vagi molt bé. Moltes gràcies.
Molt bé, gràcies a vosaltres. Salut.
Totes les veus es troben a la plaça de l'Espluga FM Ràdio.
I precisament encara hi volem afegir una veu més. Hem sentit el diputat al Parlament de Catalunya, el Ferran Civit, però ara volem parlar amb un altre dels sectors implicats, que és el dels esports d'aventura, el sector turístic, de l'excursionisme, i en aquest cas amb l'empresa Drac Actiu, amb el Gonzalo Gil. Gonzalo, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal, com anem?
Molt bé, el Gonzalo, que a més et trobes avui preparant una de les competicions que també utilitza aquesta zona natural, aquest entorn natural, que és la Treco Black, que se celebra la setmana vinent. Gonzalo.
Doncs sí, estem a l'organització d'aquesta prova, que com altres Treco Orientacions ja fa 15 edicions, doncs tenim com a objectiu promocionar aquest magnífic entorn natural que tenim i fent-lo d'una manera sostenible i d'una manera el més natural possible. Estem a la zona, no es pot dir, perquè l'itinerari és aquest.
No cal desvetllar-ho.
però estem aquí intentant fer aquesta prova el més bé possible.
Gonzalo, en el cas vostre, en el cas de les empreses del sector turístic i dels esports d'aventura, un parc natural, vosaltres ja teniu l'experiència de conviure amb el Penin de Poblet, un parc natural pot ser beneficiós o perjudicial?
De fet, una figura de protecció d'un espai natural sempre ha de ser beneficiós, sobretot perquè és un element que té com a objectiu principal la protecció i el cuidado de l'entorn. I això jo crec que totes les persones que hi vivim, que som del territori i que estem aquí, som els primers interessats en que l'entorn es preservi el més natural possible, sense impactes negatius, sense massificacions. Ara bé, aquesta protecció no ha de suposar, jo crec que s'ha de fer sempre comptant amb la gent del territori perquè no es vegi com una amenaça de limitació i de sancions de les activitats pròpies d'aquesta gent que viu aquí, tant els pagesos, els ramaders o la gent que fa activitats a prop del medi natural, han de veure això com un element, com una oportunitat i no com una amenaça.
És a dir, també vosaltres, perquè les possibles restriccions, com per exemple avui ens estan explicant des del Motoclub Francolí, que clar, temen que en el cas del motor doncs, sí que això els hi pot provocar doncs, importants limitacions. En el cas de les proves que no utilitzen motor, pot suposar problemes també un parc natural?
A veure, és que, repeteixo, jo crec que no seria el cas de que suposi problemes. El tema és, evidentment, que la protecció significa una ordenació del territori, dels usos i de les activitats i com fer aquestes activitats. Hi haurà espais que tindran que tindre una capacitat potser de càrrega o d'ús o d'una activitat que es podrà fer i altres que no. I jo crec que d'una forma racional i tenint en compte a la gent del territori, tot es pot fer si es fa amb seny, amb raó i una mica ben fet. Llavors, d'alguna història, no crec que s'hauria de veure com un problema, sí que ens obligarà a ficar-nos d'acord, a trobar una mica aquestes sinergies, aquesta relació, aquesta complicitat, per veure què és el que es pot fer i com es pot fer en cada un dels espais, perquè estem parlant d'un espai natural molt gran, molt divers, amb moltes necessitats molt diferents. Penso que la gràcia és això, és que la gent que sigui els gestors puguin comptar i puguin tindre a dintre tot el que és la gent del territori perquè pugui opinar i perquè pugui fer. En quant a les activitats de turisme actiu, jo crec que una de les problemàtiques principals és la massificació i és intentar fer coses perquè donin un rendiment econòmic de curt plaç i ràpid. No? Això, que és un model potser de turisme, de sol i platja, aquí, en el nostre espai, que és un espai rural, que té un element diferenciador de cultural, de natura, això hem de pensar que hem de fer un model diferent, un model de petit format, de cases de turisme rural petits, que facin coses molt integrades i molt en compte amb l'entorn natural. I això, si es fa bé, un element de protecció, com pot ser un parc natural, no solament és negatiu, sinó que, a més, pot servir per impulsar aquestes iniciatives, aquestes activitats. Per tant, si es fa bé i si es té en compte a la gent del territori, això ha de ser positiu.
Molt bé, doncs, Gonzalo, n'estarem pendents. Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé la Trico Black. Molt bon dia.
Molt bé. Convidats a tots a vindre, a caminar en aquest tipus de format d'activitat que és no tan competitiva, sinó és més de disfrutar l'entorn, que el tenim magnífic, tenim la primavera i les portes de l'estiu, i sigui com sigui, jo convido a la gent de disfrutar aquest espai natural de Bosc de Poblet i Muntanyes de Prades, que és un espai increïble que val la pena disfrutar-ho.
Gràcies, Gonzalo, fins aviat. Bé, el que està clar és aquesta estima, aquest amor per l'entorn que tots tenim, que a favor o en contra del parc natural tots compartim. Bé, Quim, Joan, Artur, Antoni, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Només ens queda un últim minut, no sé si hi ha alguna reflexió final de tot el que hem sentit, ràpidament, si voleu fer una conclusió.
No, jo diguéssim per una mica per al·lusió, com que puc semblar que sigui l'única part en contra, no? Que tot és positiu del parc natural. Bé, jo vull dir que jo al final només estic posant veu, és a dir, jo sóc una punta d'un iceberg. Hi ha molta gent que està en contra. No estem parlant de només els de les motos. Jo tinc amics ciclistes que estan en contra, s'han posicionat, vull dir, està al Facebook, està escrit.
Els anirem sentint, perquè no tindrem temps de parlar amb aquests anys.
I de molt més entorn. Jo l'únic que demano, primer, us vull agrair a vosaltres perquè ens heu donat veu, és a dir, nosaltres al final som un col·lectiu que estem molt reprimit i això és així, llavors agraeixo a Espluga FM Ràdio i a vosaltres per muntar aquest debat, per donar-nos l'oportunitat d'explicar per què, o intentar explicar per què podem estar en contra, i res més.
Moltes gràcies. Gràcies, Quim, gràcies, alcalde, gràcies, regidors, per haver-nos acompanyat. Esperem trobar-nos, perquè hem de parlar amb els caçadors, amb els propietaris forestals, hi ha moltíssim debat. Us deixem amb els informatius de l'Espluga FM Ràdio. Adéu-siau, molt bon dia.
Adéu, gràcies. Adéu. Adéu.